El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Bon dia, matiners. Com esteu? No és dilluns, però com si ho fos, és dimarts. És pitjor, encara, perquè és dimarts després de pont, tio.
És pitjor, però és millor perquè et queden menys dies perquè tornis cap de setmana. Jo ho veig així, jo soc un tio optimista.
Positiu, m'agrada, m'agrada molt.
És got més ple.
A part, és el teu darrer dia com a segona veu.
Efectivament.
Ja no perquè passis a primera veu, sinó perquè...
Ai, merda! Ostres, m'ho havien dit aquí a la redacció. Diu que ja era hora de que jubilassin en en Vicent, hombre. I no, no.
No, no, demà torna la Cristina Ramon.
Què farem?
Sí, li deixes el lloc, que li farem. Molt bé, ja heu sentit en Javi Riera, ja som en Vicent Tuna, en Felipe Ruiz estan els controls tècnics, també per darrer dia, perquè torna en Pablo Morganti, torna a l'equip habitual, i també ho està celebrant. En Felipe ho està celebrant. I també estaran fent el programa en David Ventura i na Irene Rocha Francolí, com sempre. Molt bé, avui tenim de convidats a Dona Llop, a na Joana Pol, que presenta nou disc i és disc de la setmana aquí el primer vol a Formentera, i les nostres seccions habituals, fins que siguin les 7 del matí i arribin els companys de l'informatiu i ens facin fora a tots naltros.
Practica el desperting amb IB3 Ràdio.
Avui, 9 de desembre, és Sant Restitut, màrtir, Sant Pere Fournier, Prèvere...
Fourier, no s'està s'escarta.
Ah, no, és germà de Heracli, em pensava que era.
No.
Santa Leocàdia, verge i màrtir, i Santa Valèria, també verge i també màrtir. És el Dia Internacional contra el Genocidi, és dia del laïcisme i la llibertat de consciència, per recordar-nos que en un estat laic la religió no ha de ficar-se en assumptes d'estat, és Dia Mundial de la Informàtica i és Dia Internacional contra la corrupció, també conegut com Sant Ábalos.
Es Dia contra la corrupció és dels oficials. Va ser impulsat per l'ONU a partir de l'any 2003 amb l'objectiu de frenar i eliminar a tots els països membres els actes de corrupció per part dels poderosos i de la gent que és rica, i de la gent que es fa rica abusant dels altres, que ja sabem que sempre n'hi ha algun.
Hi ha algun.
Perquè això és bàsicament la corrupció, aprofitar-se dels altres des d'una posició de poder, i no fa falta ser necessàriament polític. Jo m'agrada aquesta definició, eh? Uh-huh. L'ONU calcula que cada any es paga al món un bilió en B, un bilió en B de dòlars només en suborns, i una altra xifra: en un any es roben o desvien 2,6 bilions, també en B, de dòlars a tot el món a través d'actes corruptes. Anem amb una mica de jazz, una música que no només no es corromp, sinó que millora amb el pas dels temps.
Un 9 de desembre de 1964, el saxofonista John Coltrane grava a Nova Jersey A Love Supreme, considerat un dels àlbums que donen forma en el jazz modern. Sí, és, per el jazz, 1964 és modern.
Sí, i tant.
No, és així. Abans de formar el seu propi quartet, Coltrane estava integrat en el grup de Miles Davis, i de 1955 a 1967, Coltrane llança 50 gravacions com a líder i una dotzena més amb altres músics. Va morir en el cim de la seva carrera amb només 40 anys.
Cantant sota la dutxa.
Estàs escoltant el primer vol a Formentera, el programa despertador d'IB3 Ràdio, i arriba el moment de cantar sota la dutxa, que és una cosa, a més, molt necessària després de tornar d'aquest pont. Segur que en David Ventura ha pensat en totes aquestes coses, eh? Ha pensat en sa recuperació emocional després d'aquestes mini-vacacions per alguns, que per altres segurament no. David Ventura, bon dia.
Molt bon dia a tots i totes. Començam aquesta setmana, que és un poc més curta que les altres, amb un grup gallec que als anys 70 van tenir un èxit estratosfèric. Estic parlant d'Os Resentidos. Nascuts a Vigo i liderats per Anton Reixa, van començar com un grup poètic d'artistes que feien poesia del gest i performance, amb un to que barrejava l'avantguarda dadaista, l'escatologia i la política, ja que estem als anys de la transició. Molts dels seus números s'acompanyaven de música i va ser finalment amb la música amb el que es van guanyar la vida, assolint l'èxit l'any 86 amb el seu LP Fai un sol de carallo. Aquest disc contenia el hit Galícia Caníbal, però he de dir que el disc sencer és una meravella, una successió de singles potencials. És un treball on no hi ha cap cançó per omplir, totes són magnífiques, i jo li tenc una simpatia especial per aquesta zanada que es diu Pensionismo o Barbarie.
Estaban un pensionista y una pensionista vendo un partido y a poco más se pensionista no controla va el pensionista y mete allí un gol. Todos somos pensionistas, todos somos medio pensionistas, chepa media chepa, hay que gastar chepa. Todos somos pensionistas y todos somos medio pensionistas, chepa media chepa, hay que gastar chepa. Pensionista y una pensionista, hey, 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 a chepa es lo que trabaja, hey, hey, hey. Todos somos pensionistas, todos somos medio pensionistas, chepa, media chepa, hay que gastar chepa. Una media chepa a mitad de una chepa, pero un medio pensionista no es 50% de un pensionista. Todos somos pensionistas y todos somos medio pensionistas. Chepas, medio chepas, hay que gastar chepa. Un pensionista y una pensionista compraron una empanada. A pensionista come una toda, un pensionista quedó sin nada. Todos somos pensionistas, todos somos medio pensionistas. Chepas, medio chepas, hay que gastar chepa. Todos somos pensionistas, todos somos medio pensionistas. Chepas, medio chepas, hay que gastar chepa. Próstatas que se estopan, próstatas que se inflaman, próstata salgada, próstata arrastrada, próstata esmagada. Próstata, pro próstata, próstata, pro próstata, próstata, pro próstata. Próstata afanada, próstata dentada. Todos somos pensionistas, todos somos medio pensionistas. Chepa, medio chepas, hay que gastar chepa. Pensionismo o barbarie, 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 hay que gastar chepa. Pensionismo o barbarie.
Primer vol a Formentera. Cafeïna de la bona.
La llista!
Ja, yeah, tenim una llista, i com és una llista de cine, hem convidat aquí per fer-la en Javi Riera. Com estàs, Javi Riera? Com us peguen? Has fet salsa ja o no?
Salsa, jo.
L'has provat o no?
Sí, n'he ballat una mica, però...
No, salsa de Nadal.
Sevillanes.
Quan un eivissant que et pregunta sobre salsa, sobre què t'està preguntant?
Però és que no m'agrada la salsa de Nadal. O sigui, em pareix com triturar unes costelles de bestiar i beure-te-les.
Però tu ets eivissenc o què ets?
Jo sóc una estafa, o sigui, jo faig vídeos d'Idomat els fent creure a gent que sóc pagès i després no sé ni ballar pagès ni vaig a matances ni res de res.
Però, tio,
sóc un vilero, però...
Deu ser de vila, tu.
Tinc el vilero premium.
Ostres,
tinc el paquet, tio, premium de vilero amb tots els extras.
Ostres, quina desgràcia. Bueno, en fi, ser vilero. Què li farem? Hem de tenir compassió amb aquesta gent.
Això a Mallorca no saben el que és un vilero, però vendria a ser el que és...
El que és ser de Palma?
Sí, però com els hi diuen? Té un nom, ells hi diuen...
Ser de ciutat?
No, però té un nom com a despectiu. Un llonguet, una cosa així, li diuen.
Ah, llonguet, els hi diuen, sí, paspanet. Molt bé, tenim una llista, tenim un rànquing de cine, tenim el rànquing de les 7 millors pel·lis de 2025, de moment, perquè recordem que n'hi ha una important, probablement s'estrena de l'any, pendent d'estrena, el pròxim 19 de desembre, que és Avatar 3. Que no sé si estàs il·lusionat.
Uf!
Una cosa...
Segur que és de ser millor de l'any.
Una cosa, sí, perquè el nivell, ja us dic, que no és molt alt. Tenim un rànquing, el rànquing l'hem copiat directament d'esportar la spin-off.
I es nota.
Es nota, i s'ha de dir que la primera proposta de rànquing, que és número 7, és, almenys és estimulant i fa una mica de por. És una pel·li de terror que es titula Weapon.
Esta es una historia real que ocurrió en mi ciudad. El que parecía un miércoles cualquiera en el instituto iba a ser muy diferente. Mientras el resto de clases estaban llenas de alumnos...
Weapons, dirigida per Ansar Kreger, la seva segona pel·lícula, i de repart tenim en Josh Brolin,
sí.
I na Julia Garner, que
no algú
se'n recorda encara de na Julia Garner. Una de les darreres sensacions de cine de terror d'aquest any ha sigut aquesta continuació, després del debut en solitari del director Ansar Kreger, de Barbarian, que ja jugava amb alguns tòpics de gènere, i per fer una pel·lícula pues, d'entreteniment massiu. Amb aquesta pareix que puja una mica el nivell, menys això el que diu la crítica, i també de pressupost, no? I la història pues, va d'un malson que torna loco a tot un poble perquè desapareixen 17 boixos.
17 boixos, eh? Té moments molt inquietants, i algun ensurt que pot fer-te saltar de sa butaca. Eh? Estan fent un rànquing de ses 7 millors pel·lis de 2025, almenys d'aquesta de Weapons. Sa premissa és estimulant, vull dir, tots els nens d'una classe desapareixen, de sobte, no tornen en els dies següents en aquella classe, i clar, sa protagonista es converteix sa professora, sa mestra, que sí que torna, i que en realitat, en teoria, no en sap res.
Et dic una cosa.
I passa a ser la presumpta culpable que tot el poble vol linxar.
Pot ser una pel·li de terror o per algun professor. En aquestes alçades de l'any, jo crec
que és... Pot ser una pel·li, pot ser una comèdia.
Pot ser una comèdia meravellosa d'aquesta multicolor.
Una comèdia romàntica,
sí,
molt
sí.
Bé.
Jo he vist damunt d'una guarderia i et dic jo que si desapareixen 17 boixos de moment...
Sé quina guarderia
tampoc és. Tampoc passa res, tampoc passa res.
No es notaria.
No.
No es notaria. Sé quina guarderia... Els conec.
A tots, no?
Sí. No, en els nens no, en els propietaris de la guarderia. Molt bé, Weapons, estem amb les 7 millors pel·lis de 2025, fins al moment, ja es deien que estan pendents de l'estrena de Avatar 3. Weapons és una de terror en el número 7, i en el número 6 tenim una pel·li que ni és comèdia romàntica en absolut, ni és de terror, però la seva duració sí que fa una mica de por. Estan parlant de The Brutalist.
Primo. Primo. Elizabeth está viva. Son suyos, ¿verdad?
Sí. The Brutalist, aquesta pel·lícula protagonitzada per en Adrian Brody, en Felicity Jones i en Guy Pearce, i dirigida per en Brady Corbett. Corbett? Mai he tascat aquí. És una pel·lícula amb una potent banda sonora, amb en Adrian Brody, com sempre, molt, molt bé, i l'argument doncs, dona vida a un artista supervivent de seu holocaust nazi, que no se n'ha fet cap de pel·lícula d'aquest argument, que es llença a complir l'anomenat Somni Americà, protagonitzant un viatge que posa a prova seus límits com a creador i com a ésser humà, i com deies tu, dura més que...
Dura més que un dia sense pa, jo aquesta l'he vista...
En quantes setmanes?
He de dir, no, la vaig veure en el cine.
Ostres,
sí,
no fumes, es nota, eh?
No. 215 minuts, dos meitats de 100 minuts, més un intermig, que a més a més a la pantalleta grossa va ser molt polèmic i molt, molt comentat. A la pantalla et posen, es compten darrere i te quedes allí. Jo no havia ni d'anar a fumar ni d'anar al bany. Jo em vaig quedar 15 minuts mirant la punyetera pantalla, mirant com el temps passava
no
d'aquesta pel·li. S'ha de dir que és una pel·li que té ha causat opinions molt, molt dividides. A mi no em va agradar, conec gent que li ha agradat molt.
No hi havia ni en Ramon García ni res, per anar-te
No hi havia res. No hi havia res. Molt bé, saltam de The Brutalist, que si no, no tindrem temps. Jo, escalau petit o gaudit en el cine, felicitats. Anava a parlar d'una proposta molt més humil, però que probablement és bastant més raonable. És una peli letona, i es titula Flow, un mundo que salvar. No espereu diàlegs, perquè ningú diu res en tota sa peli.
Millor, perquè és letó, és difícil d'entendre de nassos, o sigui que... doncs sí, és una coproducció... Bé, està rodada a Letònia, quasi tots es...
És una pel·li de dibuixos animats.
Són letons...
Que no, que és una pel·li de dibuixos animats.
És que l'integren, me refereixo, és director... Saps que les pel·lis les fa gent darrere la pantalla,
sí,
no?
Sí, sí,
o sigui,
sí.
No són els dibuixos.
No són els dibuixos.
En Bugs Bunny no eres director, de les pel·lícules d'en Bugs Bunny. Com? Quin enganyó a Roger Rabbit? No eren Roger Rabbit.
És una llàstima que no ho fos.
Sí, no? És una coproducció letona belga-francesa, de Dreamwell Studio. I bé, és una pel·lícula d'aventures, per tota sa família, podríem dir, però amb aquest toc europeu, no? Un gat que es desperta en un món cobert completament d'aigua, sabem que els gats els hi fa pos aigua, d'aquí arribam, no? I que sa raça humana pareix haver desaparegut. Busca refugi en un vaixell o en un grup d'altres animals, tipus Arca de Noé, però a l'olató.
Sí,
I per portar-se ben bé, doncs resulta tot un repte. També et dic una cosa, que un gat li desapareguin els humans és una miqueta pregunta que jo me desapareguin 17 boixos de la guarderia, també, eh?
Molt bé. Aquest era el número 5, anem amb el número 4 del nostre rànquing de les millors pel·lis de 2025. L'estam repassant per si creus que alguna d'aquesta no l'has vista i et ve gust de veure-la. Almenys s'ha de reconèixer que les 7 són de temàtiques i temes molt diversos. La número 4 es titula Eddington.
Estoy grabando esto. Quedas avisado.
¿De verdad es necesario? Mira, Joe...
A 2 metros.
Aquesta, la veritat, és que sí que m'apareix una proposta molt interessant. En primer lloc, per a seu repartiment, Joaquin Phoenix, Pedro Pascal, Emma Stone, que jo crec que m'ho té tots enamorats interpretativament, i també el seu director, un director que m'ho va sorprendre tots en Hereditary, i després en Midsommar, 2 pel·lícules de terror modern. Midsommar és una pel·lícula que m'apareix que és molt interessant en moltes coses, encara que per jo la resol molt malament. Amb aquesta, pareix que no tira exactament cap al mateix gènere, encara que segueix creant aquest mal rotllet, no? Mos parla de sa pandèmia del Covid i de com tota aquesta... És una espècie de comèdia negra en clau, diuen, de western modern. La veritat és que entre el director i els actors i aquesta temàtica me fa bastanta gana de veure-la, no sé tu.
Pel·lícula també molt discutida, com li ha passat a The Brutalist, a Cannes, quan van anar al festival, va despertar diguem, bastantes protestes i pocs aplaudiments, i pot acabar sa llista de decepcions de s'any per moltes persones, però la tenim dins de sa llista perquè ja us deim que hem copiat sa llista de spin-off directament per fer aquesta secció, i ells l'han posat i nosaltres vol la recomanar.
Per respecte a l'autor.
I en el número 3, atenció, perquè entram en el nostre top 3, tenim una pel·li que no està mica malament, una batalla tras otra.
Despertarse.
Vale. Em varen parlar ja la secció d'Spoiler i avui pues, en tornarem a parlar. Just quan estava d'estrena em varen parlar. És que la nova d'en Paul Thomas Anderson, que és un director que sempre fa ganes, per lo menos de veure què ha fet, perquè per jo ha fet 2 de les millors pel·lícules dels anys 90 i quasi del segle... Des canvi entre el segle XX i XXI, que són Boogie Nights i Magnolia, les seves 2 primeres pel·lícules, i en definitiva quasi tot el que fa és interessant. En aquesta ocasió compta amb un repartiment també molt estimulant, en Leonardo DiCaprio, davant de tot, i també en Sean Penn i en Benicio del Toro. En Benicio del Toro, en la seva cara d'estranyit habitual. És una comèdia d'acció, però profunda. Diguéssim que no és una comèdia d'acció de Bruce Willis, sinó és una comèdia d'acció que... Bueno, que té aquest segell una mica d'autor que sempre té Paul Thomas Anderson, encara que siga, ja cine amb molt alt pressupost, perquè és el que tenen alguns directors de Hollywood, que tenen la sort de poder fer pel·lícules d'alt pressupost per totes les sales i no perdre el seu segell d'autor. També hi ha que dir que cada vegada
és menys. No són gaires i aquest és un d'ells.
I aquest és un d'ells, sí, efectivament.
Aquest és un d'ells. És la pel·li, efectivament, com deia en Javi Riera, la pel·li més cara de Paul Thomas Anderson. Pot ser que sigui la més comercial, segons ha dit la crítica. I en qualsevol cas, és la més divertida i té un ritme tan frenètic que diuen que no pareix que duri 160 minuts que té de duració real.
Xupatessa brutalist.
Xupatessa, sí, perquè de brutalist no és tan ràpida ni àgil
com
aquesta.
No, pareix que tenga 215, pareix que tenga 452.
Exactament. Anem amb el número 2. Qui tenim en el número 2? Tenim l'home de ferro, Superman.
¿Lo dices en serio?
Sí.
¿Me dejarías entrevistar a Superman?
Claro.
Diu a micròfon tancat que en Javi Riera diu que Superman, clar, seria l'home d'acer i l'home de ferro seria Iron Man?
No, Iron Man és acer, en realitat, claro.
Clar.
Sí. I, però Superman va que és l'home de ferro, no havia sentit mai
sí, home.
Aquesta excepció.
Sí?
I jo sóc el que fa la secció de cine, imagina't tu. Com està la cosa aquí, eh?
No sé.
També faig a la VIP, vull dir que... En fi, doncs això, una nova estrena de Superman, que no s'havien fet pràcticament cap i que ha sigut tot un èxit, a diferència d'alguna de les últimes, dirigida per en James Gunn, que sabem que té aquest toc una miqueta que li tira cap a la comèdia.
És còmic, no?
Un repartiment d'actors que els coneixen a casa seva a l'hora de dinar i s'ha retornat al final d'en Superman amb tots els clichés d'en Superman, amb els seus mitjons per fora del traje i...
Escalçotets per fora, també.
Escalçotets per fora, tota la roba interior per fora, les pezoneres per fora, també, i aquesta capacitat que té, que quan es posa les ulleres no el reconeix ningú, que si ho hagués sabut en Roldán en el seu dia, doncs ho hagués pogut aprofitar. Jo moltes ganes no puc parlar de Superman, que us que deies que quan ja s'ha fet 70 vegades la mateixa pel·lícula, que has de dir? O sigui, per què estan en número 2? Per com dius tu, perquè ho han posat el d'Espino.
És bastant, pareguda, o intenta recordar la primera.
La primera és molt bona.
La primera, la que surt Marlon Brando, perquè ens entenguem, la dels anys 70, i d'alguna manera la recorda, i no està mica malament. No és una pel·li que estigui mal, és una pel·li que és interessant. I
però
que,
innecessària.
No sé si... Pot ser que sí que sigui innecessària, però és necessària per les
butxaques.
Per les butxaques de les majors i de les productores, i dels actors, també. I anem amb el número 1, recordem, en el número 2 teníem en Superman, i ja us estareu preguntant qui és el número 1, si encara no s'ha estrenat Avatar. Qui pot ser el número 1? El número 1 és una pel·li bastant menys famosa, però la que tenen en aquesta llista, jo l'he vista i no està mica malament, i es titula The Sinners, Los Pecadores.
Hemos estado fuera mucho tiempo, pero hemos vuelto.
¿Sois gemelos?
No, primos.
Hay leyendas que hablan de gente que tiene el don de hacer una música tan auténtica.
Doncs aquest és el número 1 amb, que sale el repartiment amb Michael B. Jordan, que és que una versió de B-Stock de Michael Jordan, ¿vale?
Supos que sí.
No és que té money back amb més temps de garantia. És la pel·lícula favorita dels que han escrit aquest article de veritat i no nosaltres que li estan fent aquí la fusilada. I bé, tu me dius que és una pel·lícula que val la pena veure-me.
És una pel·lícula que està bastant bé, no per estar en el número 1 de res...
De res. Ni d'aquest cap de setmana, segurament.
No, però sí. Recorda, efectivament, ha obert fins a la matinada, Abierto al amanecer.
Que tampoc és una gran pel·lícula.
Que tampoc és una gran pel·lícula, però és molt divertida. El director ha reconegut la influència de Tarantino, que és un dels directors d'Abierto hasta l'amanecer.
El director de la part bona.
S'ha dedicat, almenys té l'originalitat de combinar tres coses que separadament poden ser interessants i les junta d'una manera que... Més o menys és coherent. Ajunta tres coses. Erotisme,
i
vampirs, vampirs i blues. I l'argument és que bé, que la música molt ben interpretada pot ser sanadora, però també pot obrir portals per les forces del mal. No està malament, no està malament. Molt bé, idò, fins aquí la nostra llista de les 7 millors pel·lis fins al moment. Ja veurem a Avatar 3 si hi entraria o no hi entraria en aquesta llista. Per si vos voleu, per si us ve de gust revisitar-les o penseu que us agradarien. En teníem una de terror, Weapons, The Brutalist, Flow, Un Mundo que Salvar, que és una de molt polida d'animació, Eddington, que vendria a ser un drama, supòs.
Comèdia negra.
Comèdia negra, Una batalla tras otra, que seria la de Paul Thomas Anderson, Superman, una de superheroi, Superman, i Los Pecadores com a cim d'aquesta llista.
No llores. Ahora está mejor.
Vinga, va, que quasi estan de festa ja. No, però és igual, que ens ho imaginem. Això és un cantant britànic que es diu Artemas. Això és un tema molt recent. Artemas, es diu aquest senyor tal com són, Artemas. I això ha estat sonant com una mica ses pistes. Es diu I like the way you kiss me. M'agrada sa manera que em beses. Idò, està tot dit? Està tot dit, bona gent. Amb aquest senyor fem una petita pausa, però tornem de seguida. So just scared I'll let you down. You'll stick around and you'll find out. But don't you wanna make me proud? 'Cause I'm so proud, baby, I'm so proud of you.
Tres Ràdio és humor.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6, a IB3 Ràdio.
Tèntol. 1, 2, 3, 4.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Puc fer una pregunta? Sí, ets la sèrie aquella de Changuito se ha muert?
Sí, Changuito. Changuito.
Perdona. No, en Chanquete, pobre no. Chanquete.
Està bé.
I Juanjo?
No, jo m'ha de veure. Ara sí, ara sí, tenim el que no és tan dàtil.
Ah, oh, no. Igual que el meu cap. El meu cap també se n'omia dàtil.
Que m'estàs contant?
Sí, que fort.
Bueno.
S'ha de morir també.
Oh, no, el meu és viu. M'ha intentat espirar.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver. A IB3 Ràdio.
Benvingudes i benvinguts, què tal? Com esteu? Com sabeu, això és l'Eclèctic. Vos acompanyem de dilluns a dijous entre les 11 del vespre i la mitjanit per a tancar una jornada amb una de les millors coses que existeixen, la música.
De dilluns a dijous tenim totes les músiques.
La bona música, aquella per la que es paga trencar el silenci, i també sabeu que aquí la podeu sentir com no sona a altres bandes.
Eclèctic, amb Ferran Pereira.
El primer vol a Formentera. Tant si comences el dia, com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí, a IB3 Ràdio.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui.
Començàvem amb la nostra secció de tecnologia i de ciència i començàvem també la segona part del programa. Anem a parlar de sous. A partir de gener, el Ministeri d'Hisenda començarà a tractar les transaccions amb Bizum i altres que es fan a través de transferència, per exemple, de forma diferent. Entre altres coses, no podràs rebre donacions familiars amb aquest sistema.
S'elimina el límit de 3.000 euros per Bizum per informar a Hisenda i els bancs hauran de reportar patrons de les transferències i volum anual. Les noves normes permetran detectar ingressos repetits, donacions encobertes o activitats econòmiques no declarades. L'ús de pagaments digitals s'ha disparat a Espanya gràcies a la facilitat del pagament des del mòbil i per això Hisenda, que som tots però uns més que d'altres, ha decidit adaptar la normativa a les noves tendències.
I doncs sí, a partir de 1 de gener les entitats bancàries hauran d'informar a l'agència tributària sobre els moviments independentment de si són menors o majors dels 3.000 euros. Ja no importen les quantitats tant, sinó els patrons. Això obre la porta a que pagaments que abans no generaven cap tipus d'avís a Hisenda, per exemple, de 50, de 100 o de 200 euros, fets amb targeta, transferència o Bizum, ara sí que despertaran l'interès dels inspectors si són, per exemple, reiterats o periòdics. Quedau avisats, a partir de 1 de gener. Canviant d'assumpte, el 2025 ha set l'any d'acomiadaments a les Big Tech, les grans empreses tecnològiques. You're fired!
Hewlett-Packard, Amazon, Apple o Meta han confirmat acomiadaments massius durant aquest 2025. Alguns ja s'han produït, estan passant ara mateix o s'han anunciat de cara en els pròxims anys. Per exemple, HP eliminarà un 6.000 lloc de feina fins al 2028. Amazon ha confirmat un retall de 14.000 treballadors corporatius, la major reducció en dècades. I empreses com Oracle, Meta, Dropbox o Microsoft ja han retallat plantilles durant aquest any 2025.
Diuen que la intel·ligència artificial està darrere d'aquestes pèrdues de llocs de treball, ja que les Big Tech estan apostant clarament per l'automatització i per la IA. Tot i això, els experts no es posen d'acord en si la intel·ligència artificial ha motivat els acomiadaments o si és que les empreses l'han gastat per maquillar una mica les retallades de treballadors que han hagut de fer, com a excusa. N'hi ha que pensen que simplement s'està gastant la IA, com això, com una excusa per tapar els errors comercials i els retalls de costos tradicionals.
Notícies del futur passat. L'informatiu del demà, avui. No m'ho puc creure.
Bé, som a dimarts després d'Espont. Estam intentant-ho, Irene? Estam intentant, perquè clar...
Tornar a treballar.
Tornar a treballar, ja hi ha torró. Bueno, tu ja has comprat torró, tu.
Home,
o fet la salsa a casa.
Amb algú haurem de passar aquesta pena.
Sí.
Amb sucre, quilos i quilos de...
Sí, salsa ja ni sé té. Molt bé, anem a parlar de lingüística aplicada.
Sí, senyor. Important. El titular diu així. El diccionari Oxford anomena ragebait com a paraula de l'any 2025.
Ragebait.
Ragebait. Perquè penseu com són de seriosos aquesta gent d'Oxford, Oxford Dictionary. L'any passat, la paraula de l'any va ser brain rot, que és la que fa referència en els vídeos de merda, de frases en italià sense sentits, imatges d'IA.
Brain rot és un eructe cerebral.
Sí. Brain rot. Aquests de ballerina caputxina, la, saps? Aquestes putes merdes, sí, que si tenen boixos petits no hauran parat de sentir. I ara tornem a tenir una altra paraula que ve de tendències de TikTok, que és rage bait, que voldria dir pescar ràbia.
Puc dir alguna cosa, així, interrompent?
Dale, dale, bebé.
Opin que ses tendències de TikTok estan sobrevalorades.
Oh, molt, massa.
Vull dir, se'ls fa massa, com dient, oh, és que és tendència TikTok, i què?
I què?
I què?
Probablement és una puta merda.
Clar.
Però ragebait, dic que no només ho està fent TikTok, és el que fan molts de vídeos, que és, consisteix en dir una barbaritat com un piano, només perquè sa gent s'indigni tant amb el vídeo, que interactuïn molt i pugin les visualitzacions.
Clar.
Això ho està fent la premsa, amb els titulars. Titular indignant, cliquiti-cliquiti-clic.
Clar, sí, sí.
Com, per exemple, es poden dir coses com totes les cançons de Sabrina Carpenter són música d'ascensor.
Que és això que escoltem ara, això Sabrina escoltem. Carpenter.
Això és música d'ascensor. Les cançons d'Anna Taylor Swift són totes la mateixa, perquè no deixa de ser una milionària pija allunyada de la realitat. Això és tal qual. Viatjar no et fa més culturitzat. De fet, pel que jo veig a xarxes, la gent que més i més lluny viatja és la més subnormal. Si ets una merda de persona i te'n vas a fer classes de busseig a Tailàndia, seràs una merda de persona, però a Tailàndia. Tenir sous no et compra una personalitat interessant.
No, inclús pot anar en contra.
Normalment, de fet, va, mira en Zuckerberg. Ja pots tenir sous que vulgui. Personalitat no se'n pot comprar. Ja pots, és una IA feta carn. Si et fiques a una classe de ceràmica, la teva vida ha tocat fons. I sé que amb això m'estic tirant en contra un munt de xavales de la meva edat, però jo puc entendre que tu veus a Tinder i dius, què faig, amb suïcid o ceràmica? I tenien ceràmica.
Home, entre sa mort i sa ceràmica, exacte, jo també triaria sa ceràmica.
Ceràmica. Sí, sí, sí. Sa gent que no vol anar a vacunar-se o no vol vacunar els seus fills, podria fer-li un favor a la humanitat de lligar-se ses trompes o tallar-se ses penis, perquè tampoc tenen res que portar. I finalment, la gran majoria...
Perdona, estàs intentant fer...
Ragebait.
Ragebait, òbviament. Ara hi ha caigut, tampoc et pensis.
Ah, portant, diguin coses aleatòries.
Que jo em van fer director d'aquest programa a sa tòmbola, allà, ara darrere. D'aquí el feia. El primer vol, director, aquest tio.
I aquesta és, per jo, la més important, això, i és un consell que li dono en general a la societat. La gran majoria dels problemes de la societat s'arreglarien si tots els homes es mengessin una polla a gust de tant en tant. Tots els problemes. Tranquil·litat. Que és el que volen. I menja-te-la, José Luis, menja-te-la!
Gràcies, Irene Roig Francolí. Deixem a la nostra audiència masculina reflexionant...
I fent
reflexionant o bucant-s'hi, ja. Ves a sebre.
Se mete entre la gente y va su gracia y su compás. Con el penate guarreao.
Venga, una mica de rumba, en aquesta hora del matí. Aquesta gent es diuen los delincuentes. La veritat és que no amaguen la seva condició. Estan de... o pront estaran de la gira dels 25 aniversari, són andalusos, i això es diu Duende Garrapata, amb aquesta cançó que esperam que no se us aferri, pel tema de la garrapata. Arribarem a l'abans informatiu quan siguin les 6 i 40 minuts.
Despacito y con destino a la vara verde. Coge el tiempo, salta la rea y vámonos al compás. Si la noche es bandolera, yo quiero verte soñar. Ese duende garrapata que se mete entre la gente y va su gracia y su compás. Para, el de guarreao. Para, con su bocina tropea y
Serveis informatius d'IDETRES Ràdio.
Bon dia. Aquest dimarts, bona part de Mallorca desperta un dia més amb avís groc per boira intensa. De moment, tot i aquesta circumstància, l'aeroport de Palma opera amb normalitat. Recordem que durant el matí d'ahir, en canvi, la manca de visibilitat sí que va provocar alguns retards. A partir de les 7, a l'informatiu matí, ampliarem la previsió meteorològica i també vos explicarem que els metges del Sindicat Mèdic de les Balears, el CIMEVAL i altres col·lectius sanitaris han convocat vaga des d'avui i fins dia 12 de desembre. Serà com a part de la convocatòria estatal contra l'Estatut Marc proposat pel Ministeri per regular la seva manera de fer feina. Consideren que la proposta del govern central no reconeix la singularitat de la professió i precaritza les condicions laborals. Durant aquests dies, hospitals i centres de salut es mantindran únicament els serveis mínims, tot i que urgències, UCI i atenció a pacients crítics funcionaran amb normalitat. I també destacam que per primera vegada Brussel·les ha proposat un tractament diferenciat pels pescadors professionals a les Balears que permetrà a la flota d'arrossegament illenca sortir a fer més dies de feina que la peninsular. Aquesta setmana els ministres europeus d'Agricultura i Pesca es reuneixen per fixar l'esforç màxim pesquer a la Mediterrània el 2026. I a la crònica estatal, el Consell de Ministres cessarà avui Antonio Hernández, que era mà dreta de Francisco Salazar, en plena polèmica per les denúncies d'assetjament. Deixarà de ser director del Departament de Coordinació Política de la Presidència del Govern. El motiu, les denúncies del ja conegut com a cas Salazar, que apunten a Hernández com a presumpte còmplice i encobridor de les conductes sexistes atribuïdes a l'exassessor de la Moncloa. A partir de les 7 ampliem aquestes i altres qüestions a l'informatiu matí. Ara continua Primer va la Formentera.
I de tres ràdios, cultura. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Poden presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món
i la tercera millor portera.
Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Vull molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Tafol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Vam conscienciar la gent que era important ser qualque cosa. I per jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3. De dilluns a divendres a la una del migdia.
El primer vol la Formentera. Tant si comences el dia com si acabes la nit. De 6 a 7 del matí a IB3 Ràdio.
Ja saben què fan aquí i per què varen venir. I ses ganes de ser més que amics, una casa i una copa de vi. Tu i jo li pegarem foc, dictam ses regles del nostre joc. A poc, li pegarem foc. Fet, un vis-a-vis, tinc centrada en el paradís.
Això que mescla una mica pop, reggaeton, electrònica, és el nou àlbum de Dona Llop, que és des de la setmana aquí el primer vol a Formentera. Tenim a l'altra banda d'esfil telefònic a na Joana Pol, aquí agafam, crec que gravant a més videoclip. Joana, com estàs? Bon dia, com va sa cosa?
Hola, com va?
Com va sa cosa?
Com va? Pues bé, aquí... Aquí, pues, ben petada de feina i molt contenta rodant videoclip de lo que és el focus track del disc i bé, molt bé.
Aquest és el focus track, exactament. El tema principal.
Sí, el tema reclam, o sigui, fins ara hem anat publicant senzills i aquest... És el senzill del disc, que diguem.
Clar, quina cançó és?
Reina del temps.
Reina del temps. Escolta'm, Joana Pol, has tardat un poquet. Quart àlbum des de... tu em corregeixes si m'equivoc, però jo... fins a, des de Crisàlida no tenies disc. I això era abans de la pandèmia. Era el 2019.
Sí, bueno, sí que hi va haver un EP que se va dir cara a cara l'any 2021. Mm-hmm. Per tant, sí que he fet coses i també hem anat publicant senzills pel camí, però sí que és cert que no hi havia hagut un disc llarg.
Sí.
Fins aquest de Superlluna.
De Superlluna.
Sí, n'he pres el meu temps.
No, i molt bé que facis, està molt bé. De Superlluna, l'has titulat amb una D sense... És a dir, sense sa E, només posat-les
sí.
De Superlluna.
Sí.
Conta'm una mica la història del títol. Sempre tothom li pregunta la història del títol, que
bueno,
sempre hi ha una història
que...
darrere. Digues, Joana.
Ja, bueno, la lluna és algo important per una dona llop, això és així.
Sí.
Quan surt la lluna plena, me transformo, no?
Te surt barba?
No, però sí que me surt, bueno, una part del caràcter. La lluna realment és una cosa que energèticament, provoca coses, no?, les persones en general. I jo que sóc una dona llop, pues és això, me transforma a nivell de caràcter i realment mai havíem fet ús de la mitologia d'una dona llop al llarg de la trajectòria del grup. I en aquest àlbum, pues... Bueno, he trobat que energèticament m'acompanya i que realment me descriu la música, descriu la pròpia transformació del grup. I bé, ja que m'has pillat rodant Reina del Temps, també t'explicaré que aquesta cançó realment juga una mica precisament tot el temps que he tardat en treure nou disc, no? És com una manera de apropiar-me del temps, com si realment, bueno, realment el temps és una cosa relativament inventada. Vàrem decidir que una hora tenia, no?, 60 minuts, etcètera. I d'alguna manera, pues, a dins d'aquesta indústria de la música, el temps és una cosa que has d'anar molt ràpid fent-ho tot. I jo, pues, m'he pres el meu temps, me l'invent, m'invent el temps que ha passat, no? Però jo no han passat tant de temps, en realitat.
Joana Pol, jo crec que el que fas és de les coses més difícils de definir des del punt de vista estilístic de les que es fan a les Balears. No sé com la definiries tu mateix. És un... Perquè una mica hem anat seguint en aquest programa, jo recordo haver parlat de Crisàlida amb tu, i un poc experimental, intimista, amb elements de folk, sempre impregnant molt d'electrònica. No sé com ho definiries tu.
Sí, bé, doncs... Pues, realment, no sé com ho definiria, perquè per jo cada cançó té la seva pròpia definició, i realment dins d'aquest àlbum les cançons fins i tot tenen més d'un estil dins la majoria d'elles. I el que jo diria és que sóc una artista eclèctica, que realment a mi tot el que està ben fet m'agrada, i per tant escolto música de tots els estils, i que això s'acaba impregnant a la música que faig.
Com trasllades tota aquesta feina de gravació en directe i de creació?
Bueno, aquest directe que duim...
Perquè ja l'has presentat, ja vas estar a Inca, fent la
sí.
presentació. Després
sí, sí.
Vas fer una prepresentació, perquè el disc ha sortit el passat dia 5, però...
Sí.
Vull dir, avui estem a dia 9, però sí. Ja vas fer una presentació, conta'm una mica com va anar, sí. Com ho trasllades en el directe?
Realment era una mica això, com una espècie de regal per s'espera, per la gent més propera, per també la família, els amics, va ser un dia de... Bueno, el que nosaltres li deim un bo de comunió.
Sí.
I va ser molt guai, perquè era això, no? La gent de Mallorca encara no havia vist res d'aquest canvi, perquè sí que fa un any que han fet alguns directes que no eren el disc, però sí que ja anaven encaminats cap en això, inclús... han posat cançons a damunt l'escenari abans d'estar en la versió definitiva del disc, que això, bueno, mos ha permès també d'alguna manera posar-les, no sé, tastar-les abans de donar-les per definitives, que això és algo que m'agrada bastant a nivell creatiu, perquè el directe sempre te dona unes coses que s'estudi no. I bueno, el que feim en el directe és el disc el més fidel possible, però amb l'afegit de l'energia que te dona el fet de tenir la gent de vora, i és un directe molt dinàmic, ballable, alegre, tot el que no era la pandèmia.
Clar.
Previ a la pandèmia.
Oh, tens pròxims concerts previstos a les Balears? O fora?
Bueno, a les Balears venim... anem a Formentera.
Ah, mira.
Al febrer. Sí. Anem a Formentera a celebrar la Diada de les Illes Balears. I sé que hi ha quatre coses més previstes, però ara mateix no totes puc dir així de memòria.
No tens informació,
o sigui, sé que hi ha Palma previst, òbviament, però ara no record quant i això. Sí.
T'agafam fent el videoclip de Reina del Temps. Fins a quin punt és important per tu el tema audiovisual, el tema videoclip? Sempre n'has fet, no sé si dediques molts d'esforços, si és algo que t'agrada, que et destorba. Com encaixa en la teva feina?
Sí, realment és una de les coses que més bé mos ha fet passar a dins la preparació d'aquest disc, perquè realment ja no som un duo sobre els escenaris, però seguim sent una parella creativa, una parella artística.
Te refereixes en en Pere Bastard?
Sí, i això és el que ha fet que, per exemple, en Pere pugui explotar altres facetes creatives, com, per exemple, dirigir videoclips, dirigir la fotografia, executar-la, i en aquest sentit pues, ha estat un procés super divertit, perquè ell estava darrere de càmera, jo estava davant, i mos ha permès jugar en coses que mai havíem pogut jugar, perquè tots dos estàvem davant de càmera. No?
Clar.
I és una de les coses que més bé mos ha fet passar amb tot el trajecte de creació d'aquest disc fins ara, que ja existeix, però realment, bueno, va començar amb Perdó, que va ser l'octubre del 24, després va sortir Qui te plora, Inconscients, i bueno, ha estat realment un procés superdivertit que supos que continuarem executant en futures entregues.
El tema del disc, per anar tancant ja l'entrevista, diries que és l'amor?
Bueno, diria que són les relacions. Diria que són les relacions... A punts bastant extremats en aquest sentit, a vegades relacions, bueno, tòxiques, on t'estimes molt i no t'estimes del tot bé, moments molt fervents, no? Com i efervescents també de lo que s'inici d'una relació. També vull dir, per jo aquest disc té tres lectures, i de la tercera, que supos que és la més important, me n'he donat compte quan ja el tenia fet, i jo crec que parla de la pròpia relació de l'artista amb la música, no? i de tot el que envolta, no? La música és com el més essencial, l'art es pot crear, però després tot això està envoltat d'un munt de coses que ho converteixen a vegades en algo tòxic i que no sempre és tot lo perfecte que sembla ser de fora, no? La relació de l'artista amb la música, perquè clar, jo si me demanes per jo fer músiques imprescindibles de les coses més importants de la meva vida, però després també condu que m'hagi d'enfrontar les coses més fortes i més xungues de la meva vida, no? En la desaprovació, per exemple, o en les pors, no? De sempre pensar, hòstia, com se rebrà aquest disc, com se rebrà aquesta cançó, i totes les preocupacions que això du, o per exemple aquest canvi, no?
Ara que parles d'aprovació i desaprovació, com s'ha rebut el disc?
Bueno, encara està ben ell, però bé, vull dir, jo sent que el feedback que tinc és positiu, supos que hi ha feedbacks negatius que no m'arriben o ja m'arribaran en un futur, però de moment jo els feedbacks que tinc són bastant bons i també la veritat és que és un disc fet des de la permissivitat de s'autopermís de fer el que me dona la gana sense pensar tant en com ho rebrà la gent, saps?
Cosa que està beníssim.
Sí.
Joana Pol, un plaer parlar amb tu. Et deixem que segueixis, que sabem que t'agafam així. A mitja acabar videoclips, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, i bon dia, i que estigueu bé, i que vos agradi molt, que el punxeu molt en el disc.
El punxarem tot el que puguem. Joana Pol, gràcies, bon dia.
Vinga, gràcies, bon dia.
Bon dia, és Joana Pol, de nom artístic Dona Llop, acaba de llançar àlbum, es titula The Superlluna, i mira, anem a tancar l'entrevista amb el que va ser el primer single d'aquest àlbum, recent sortit d'esforn, el passat dia 5 va sortir, però temps endarrere, ella ara en parlava, en llançava aquesta cançó, titulada Perdó.
I tant agrada maricar la troca. El meu discurs mai s'equivoca. És una roca. He dormit, he bevat, m'he sentit estimada. Som esperma, som un òvul. Som sa pachama mare, penit som pare. Mira, només pens en lo mateix. No menys carne, no menys feix. Mira, només pens en lo mateix. Som un riu, sent com creix. Som un riu, sent com creix. Que me diguin com ho he de fer.
Idò, ja ho tenim fet. Esperam que us hagi entretengut una miqueta, que és el nostre únic objectiu. Demà tornarem a partir de les 6, com sempre, puntualíssims. I ara també superpuntuals arriben...